Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Encetem nova setmana, avui la fem petar amb la Pilar Mengol. Què tal, Pilar, com estàs?
Molt bé, estupenda.
Estupenda, que bé, que estiguis estupenda. Com van aquests dies de maig? Bé?
Bé.
Tu ets al·lèrgies o no? No.
Sí, tinc algunes al·lèrgies, però les aguanto bastant bé. I, bueno, molta pluja, però ja m'agrada, està tot verd i preciós.
I tant. Martí, com estàs?
Molt bé.
Martí Alvesa, molt contenta que estiguis aquí, després d'un parèntesi provocat per una paternitat fantàstica.
Sí. Oh, i tant, un bon parèntesi.
Què? Com ho portem?
Bé.
Ben arreglat.
Exacte.
Pots dormir?
Sí, bueno, sí. Estones, depèn del dia. No ens podem queixar. Veient altres casos...
És una nena, oi?
És una nena.
Es diu?
La Juliana.
La Juliana, sí. Molt bé. Doncs la saludem des d'aquí.
Oh, tant.
Mira, potser si et veu per la televisió et senyalarà.
Potser em coneix des de la televisió.
No, jo, les meves, la primera vegada, la petita, la primera vegada que em va veure per la tele, va anar darrere la tele a veure si estava amagat. Què tal, Marc, com estàs? Marc Romero, benvingut.
Gràcies.
Gràcies també per acompanyar-nos. Ja arribem cap a final de curs, no?
Sí, període intens, no només també pel que passa a les escoles, sinó pel que passa fora de les escoles, amb aquest període de vaga que comença demà.
Comença demà i algunes escoles concertades s'hi afegeixen.
I tant, perquè és una cosa que és ara el moment. És ara el moment d'empènyer i de trobar una solució a un diàleg que ens volen fer des de les escoles, però a l'hora de posar els peus a les institucions, ells no ho volen fer.
Doncs atenció, perquè pares i mares que porteu les criatures a escoles concertades, no estava previst aquesta adhesió, l'hem coneguda al llarg d'aquestes últimes hores. Uh-huh. Què en sabeu de l'antivirus?
Doncs això, el que diuen els mitjans de comunicació, que se suposa que saben el que saben, però sempre hi ha una part de... Quan hi ha aquestes coses, sempre hi ha una part d'informació que no queda... Que no queda, diguéssim, reflectida, perquè, jo recordo l'època del coronavirus, que llavors s'entrevistava a metges i especialistes, científics, perquè expliquessin el que era el coronavirus, perquè, esclar, no ho sabíem, era una novetat. Ara moltes coses ja les sabem, no? Perquè se suposa que deu ser un altre tipus de cepa, però és una cosa semblant, és una cosa semblant. Tenim l'avantatge de que, com que vam passar tot el que vam passar amb el Covid, tenim molta experiència, sabem que això es pot escampar, com es pot escampar, que s'han d'aïllar les persones, totes les analítiques que s'han de fer, perquè a l'època del coronavirus, esclar, a vegades es feien analítiques però no sortia ben reflectit. Uh-huh. I fins que es va averiguar la manera de descobrir-ho, no? I ara això, doncs, està, per sort, tenim tota aquesta experiència acumulada que jo crec i espero que això no creixi.
Tot i que recorda,
Tot i que recorda moltes coses.
Aquests inicis
del també pensem que ha sigut en un lloc aïllat. Uh-huh. No ha sigut en una ciutat i s'ha escampat a través d'un edifici o d'una ciutat o d'uns equipaments, sinó que ha sigut en un barco, en un vaixell, no? Al mig del mar. No?
Sort.
Això potser, en part ha sigut...
Ajudat.
Ajudat. Mm. Ha sigut un avantatge. Ajudat.
Hi ha un tema, i és que això passa encara amb ressaca de la pandèmia del Covid, però crec que és important escoltar els epidemiòlegs i hi ha una diferència clara, que és que es coneix aquest virus i es coneix com tractar-lo, aquest virus, malgrat no hi estic traient importància, però hi ha una clara crida a la calma per part dels epidemiòlegs, és que el que s'ha de fer és fer les coses ben fetes i saben com tractar-lo, aquest virus, a diferència del que ens vam trobar en el seu moment amb el Covid. Per tant, crec que ens faríem un flac favor alarmant-nos com sobrealarmar-nos, no? I s'està veient que també s'està fent perquè s'està aprofitant una vegada més una situació d'aquestes, no? Tant pels mitjans, per crear un circ mediàtic, perquè de tant en tant ens fa falta una mica de gasolina i les teles allà en directe i com arriba el barco, i ja em diràs a què li interessa com arriba el barco a les 4 de la matinada. O sigui, feu favor de dormir, no? Vosaltres que podeu, a les 4 de la matinada. No mirar com arriba un barco, perquè al final arriba un barco, no hi ha més, arriba un vaixell, no? I llavors també veiem casos com el president de les Canàries, que evidentment no, intenta treure'n un rèdit polític i no sé si les rates, no sé què, no sé quantes, que l'altre dia feia un discurs sobre les rates que podia haver-hi al vaixell, que llavors va descobrir que ho havia preguntat al ChatGPT i a veure què li havia dit. No? Bueno, és igual, però que crec que és fruit de viure encara en la ressaca del Covid, però jo crec que ho hem de posar en el seu degut lloc, també.
Sí, jo crec que no cal entrar en pànic, no estem davant d'un apocalipsi, però sí que no cal fer tampoc el passarell, perquè venim d'una pandèmia i tenim reminiscències del que ens està passant ara, que també es va passar en el seu moment, i bueno, cal estar una mica amb prudència pel que pugui passar. De moment, higiene, control, i bueno, les màximes precaucions que ens puguin fer des de casa i des de tot arreu.
A més, el que s'ha de fer, s'ha de fer. No es podia deixar aquesta gent allà al mig del mar, a la deriva. És que
de fet,
això era absurd.
Això,
els que protestaven i es queixaven de cara... Escolta, què voleu que fem amb aquesta gent, pobra gent? Bé, s'ha de fer alguna cosa, no? Doncs el que s'ha de fer, el que decideixi les autoritats, i aquí callar tothom, i a mirar de no ser alarmista, i a mirar d'ajudar aquesta pobra gent que se'n surtin el més de pressa possible, i això que es controli el millor possible, ja està. Amb això s'ha de ser obedient. Jo crec que amb això la població, quan hi ha aquestes coses i ens demanen les autoritats que fem una sèrie de coses, ho hem de fer-ho i hem de ser obedients, perquè si no llavors és el caos.
Mm-hmm. Jo crec que la Pilar Esteia era una cosa molt encertada, que és també que ens hauríem de preocupar com està aquesta gent, no? Més enllà de nosaltres a tants quilòmetres de distància, perquè si ens arriba, que sí, que molt bé, que està bé...
Perquè podria ser tu o jo.
Exacte, també de tant en tant doncs, poder demanar com estan, no? La gent que, en aquest cas, també crec que seria adequat, no? Preocupar-nos per la gent que malauradament està infectada per aquest virus.
Tot i que hi ha gent del meu voltant que deia, ostres, si estan aïllats, per què no aprofiten i fan la quarantena allà al mig del mar, no? Dintre del vaixell, així no s'infecten tant els que estan a terra, no? Bueno, és una qüestió que dins del meu cercle d'amics inclús va sortir. O sigui que,
bueno, és que aquí hi ha una història. Jo crec que això que has dit ara no em sona il·lògic, no? No em sona il·lògic, però sóc un fotògraf. No? Deixem que parlin els epidemis, no? Deixem que parlin. Segurament hi ha dintre una lògica de mèdica no quadra, no? No ho sé, vull dir que a vegades és més aviat, doncs molt bé, que escoltem.
Allà, curiosament, uns dies abans de que se sabés això, jo havia mirat una pel·lícula que estava ambientada a l'època imperial coreana, allò a l'època del Joseon, no? I hi ha un petit poblet, allò, un poble petit, amb què hi ha una epidèmia. Uh-huh. Aleshores, primer l'emperador vol enviar-hi menjar, perquè aquella gent està allà, i tots els seus ministres li diuen que ni pensar-ho. El poblet aquell aïllat no entra ni surt ningú, i allò que es mori allà. Hosti. I al final ho fan.
I es moren tots.
Es va morint tota la gent. Hi ha un metge que entra pel seu propi peu com a voluntari.
Però això és com aplicar aquella màxima de mort al gos i s'acaba la ràbia, no?
Ni menjar ni ningú. Sí. Vull dir, els aïllen completament. I allò mor allà.
Hosti.
Ara, clar, mor tota la gent del poble.
Clar.
Sí, sí. Bé, en principi ja n'hauríem d'haver après, no?, del coronavirus. Sí. N'hem après prou, però, del coronavirus, o ja no ens en recordem?
Sí, jo crec que, no sé si no ens en recordem, però crec que encara se'n paguen conseqüències del coronavirus, no? Sí. Hi ha algunes generacions que van quedar molt tocades, sobretot aquelles generacions que els hi tocava ser adolescents i que els hi van prendre, el virus els hi va prendre l'adolescència. Sí. Jo crec que és molt important transitar l'adolescència, no? Però bé, jo crec que l'altre dia escoltant la ràdio sentia un epidemiòleg que justament deia no ens alarmem perquè brots d'aquests que es poden controlar i això, formaran cada vegada més part del nostre modus vivendi. Per tant, aprenem a conviure-hi i a reaccionar quan passa una cosa d'aquestes. No? Jo crec que el coronavirus va ser la gran patacada i que no sabíem què havíem de fer, ni nosaltres, ni els que se suposa que havien de saber què havíem de fer. Jo crec que va ser una prova per tothom. Però ara hauríem de començar a aprendre. Això de que n'hem après, ho poso en quarantena, valgui redundància.
Mai més ben dit. N'hem après o no n'hem après, Marc?
Sí, n'hem après. N'hem après en molts sectors de la vida, no? De valorar més les coses i de ser més conscients de la higiene, que potser abans les mans no es rentaven tant i ara la gent poder n'és més conscient, no? Però tot i així, jo crec que, com ha dit ell, encara en paguem les conseqüències, sobretot de les xarxes. La gent aprèn, s'agafa més les coses per les xarxes que no pas per un mestre o algú que té doncs, un càrrec pel darrere que és més de pes que no pas algú que te surt directament de les xarxes socials. No? Ens aporta aquesta desinformació que encara va començar a l'època del coronavirus i encara avui s'arrossega.
Doncs mira,
i això també és una
bé.
Altra pandèmia, de fet.
Mira, va molt bé que treguis aquest tema perquè més de 1.500 universitaris de tot Catalunya han participat en uns tallers contra la desinformació. Aprofitant que tenim aquí a la taula dos periodistes i un mestre, em sembla que aquest és un balonet interessant, no? Per on comencem a combatre la desinformació?
Primer que res, la desinformació també ve donada una mica per l'accés de notícies. Mm. Aquest raig de notícies que arriben a gairebé a cada segon. Com es combat? Primer, contrarrestant les coses, les informacions. Quan llegim una notícia, el primer que hem de fer és contrarrestar. Mirar altres mitjans de comunicació si diuen el mateix, inclús si són coses que ens afecten personalment, intentar, dins del nostre àmbit natural i social, preguntar, contrarrestar-ho, i llavors hi ha una cosa que jo he comprovat com a periodista, que no falla mai, que és esperar, fer una mica una quarantena, esperar unes hores, que aquella notícia es vagi coent, a foc lent, i arriba un punt que a vegades no és res.
És a dir, t'esperes avançar-la. Això,
però sobretot contrarrestar-la.
Això partint de la base de que només la tens tu.
Sí, i no creure tot el que diuen sobretot els mitjans digitals, que és el que passa amb internet. A internet hi ha moltes coses que estan molt bé, però hi ha moltes coses equivocades, voluntària o involuntàriament. I si no contrastes i no t'informes per altres mitjans, i t'agafes a lo primer que llegeixes, doncs t'arrisques això, a que estiguis desinformat, o sigui, a que te'n passis una fake news i que...
Totalment.
I que acabis desinformat. Acabis més desinformat que mai i després no t'informis, perquè un cop t'has desinformat ja no tens interès per informar-te, perquè allò ja no era veritat i llavors ja no vols saber la veritat.
Clar.
I acabes absolutament desinformat.
I és un problema.
És un problema.
Sí.
Què diu el fotoperiodista?
No, totalment d'acord amb el Pilar. Al final és un problema d'accés de notícies i una qüestió també d'accés a les notícies, jo, des del meu punt de vista, vull dir, perquè el canal és molt important. El canal, o sigui, crec que hi ha tota una generació que contempla estar informat a través de xarxes i les xarxes són. No és un mitjà informatiu. Per molt que seguim un compte d'un mitjà, fa un moment, mentre esperàvem per entrar, dèiem que fa uns dies algú amb algun mitjà, no? I mitjans importants, amb una seva capçalera o algun tuit, posaven allò, 17 dies de vaga del professorat. Un moment, no són 17 dies de vaga del professorat, són 17 dies de vaga territorialitzats i si els... Vull dir que al final els mitjans, més enllà del deure d'informar, moltes vegades ens trobem alguns que el que busquen és clics constants a canvi de titulars mig enganyosos, no? Sí. I això dificulta també el fet d'informar-se. Però la Pilar és una cosa que per mi és la base de tot. Informar-se bé, és una feina que requereix temps, requereix pausa, requereix estona, requereix contrast, requereix... Llegir aquí, llegir allò que al principi també penses que no t'agradarà per veure quin és l'altre punt de vista i entre els dos puguem, no? Hem deixat de destinar temps a informar-nos i hem donat la nostra informació que ens arribi ràpid i a consumir-la ràpid. I crec que això és un error. Trobo a faltar els diaris, trobo a faltar la gent assentada al diari fent un cafè i destinant mitja hora del dia a mirar un diari i mirar-ne un altre també per entendre com t'ho expliquen uns i com t'ho expliquen altres.
Les xarxes ha sigut el que millor ha sabut fer. Les xarxes és la informació de la desinformació.
Clar.
Que això ja existia a l'època de la premsa convencional, però era menys, era més residual. Mm. I, i costava més de colar notícies falses o coses que no eren exactes.
Exacte.
Però ara amb les xarxes això és el més fàcil del món,
sí.
La informació de la desinformació.
Jo penso que estaria bé, i segurament és superimpopular en l'entorn dels mitjans de comunicació, que els mitjans de comunicació deixessin les xarxes. Crec que no hi han de ser. Crec que hem de buscar altres maneres.
Que els mitjans de comunicació no tinguin xarxes, eh?
Sí. Sí. Crec que si tu vols estar informat d'una cosa ràpida, no obris el Twitter, fica la ràdio, per exemple. La ràdio sempre són els primers que arriben, no el Twitter.
És difícil, eh? Però
difícil,
aquesta clau que quan un poble perd criteri propi, no, al final està com d'anar a repetir el que diuen quatre il·luminats, això està clar, no? I que al final hem de tenir un paper essencial també des de l'educació, ensenyar a contrastar aquestes diferents fonts, diferents mitjans, perquè quan siguin grans ho facin molt més ràpid que potser els de la meva edat doncs no ho farien, no? I per fer-ho ràpid agafen el TikTok, agafen el Twitter i s'informen a partir d'allà. I després ells van propagant aquesta informació sense un criteri, sense un rigor, amb fonaments clars, no? I això és un problema, eh? Un problema per això que deia, no? Que acaba repetint coses que no són certes, i per això és molt important el que heu dit vosaltres.
Però és que, a més, jo crec que tu ens ho sabràs dir, però moltes vegades consideren informació allò que els diu un influencer, no un periodista.
Oh,
no?
Exacte.
Que
és que,
i tant.
Clar, després, a partir d'aquí ja és una mica apaga i vámonos, no? Quina signatura hi ha aquí darrere? Qui t'està explicant això? Amb quin criteri, amb quin contrast, no? Una persona que viu d'on es visita el seu canal i de, bueno, no sé.
Hi ha un altre factor important, que és que hi ha unes generacions, aquestes últimes generacions, que valoren molt l'immediatesa i la velocitat.
Sí.
I és clar, i aquí s'hi cola tot.
Que és un problema, eh?
En Martí ha tret un tema que, de fet, en el si dels mitjans ja ha anat sortint. Els mitjans hem de ser o no hem de ser a les xarxes?
Per mi
perquè
no
una
ser.
Mica hi hem sigut empesos perquè tothom hi era. I perquè durant un temps se'ns va dir que s'hi havia de ser.
L'objectiu de les xarxes, funcionen si tens clics. I hem après a parar trampes en els usuaris perquè facin clic. I a vegades preval la trampa per al clic que la informació en si. Jo crec que les xarxes ens han engolit, no sé si estàs dit, ens han engolit a tots. També els mitjans de comunicació. I això no crec que vagi en el bé de la informació, crec jo.
Ara és difícil retirar-se de les xarxes, en aquests moments, siguem realistes. El que jo sí penso és que s'haurien de posar filtres. S'hauria de posar filtres perquè les xarxes han acabat fent la informació en lloc dels periodistes. I això, aquí ha estat el problema. Han acabat determinant com ha de ser aquesta informació, quan s'ha de publicar, com s'ha de publicar, i això, aquí ha estat el problema. Que no hi ha hagut filtres.
S'ha convertit en un intrús.
S'ha convertit en un intrús dins de la feina del periodista. Per què? Perquè no s'han posat xarxes, no s'han posat controls, i no s'ha controlat aquest, o sigui, la feina del periodista ha esdevingut, al servei de les xarxes. I aquí està el problema. La feina del periodista no ha d'estar al servei de les xarxes, està al servei de les persones, dels ciutadans, als quals tu vols explicar les notícies, vols explicar les teves històries. A la que això ho dones a una xarxa i la xarxa ho publica a la seva manera, que és el que passa, aleshores aquesta informació, des dels seus orígens fins que arriba al canal, tu ja no controles res.
Veus, jo en aquest sentit sí que li trobo més sentit que els mitjans de comunicació tingueu xarxes que no que, per exemple, tingui una escola. Perquè una escola si poder ho fa per vendre, no? Sobretot si és una concertada, però una pública, moltes vegades ens plantegem, hem de fer xarxes? Al final...
Perquè són com un aparador, no?
Sí, és un aparador.
Un aparador del que fas.
I real, moltes vegades, del que està passant realment a les escoles. Perquè potser sembla molt guai, però aquella escola té un nivell acadèmic baixíssim, no? I en canvi, per les xarxes, jo trobo que està molt més encertat per informar, no? Sobretot a cop de titular. Perquè les xarxes és immediatesa, no? I l'immediatesa només veus el titular.
No pots explicar l'antivirus
no.
Amb 140 caràcters.
No.
i la gent no obre, no obre el titular. La gent, la gent
obre l'enllaç, vosaltres.
Exacte,
no obre l'enllaç. La gent fa, llegeix la gent el titular i es queda
amb allò. La gent fa el cafè, fa scroll, l'antivirus, què, i quan hi hagi un que digui, jo si vull publico l'antivirus, arriba a Olot.
Ja està.
Ja està.
Amb la qual cosa fas titulars que cridin l'atenció i a vegades no expliques bé les coses.
Per això
informeu, només informeu, però no expliqueu ni
perquè amb aquelles, aquelles línies ho has d'explicar tot, tot, tot i no acabes explicant-ho bé.
És veritat que, quan, que quan dic que els mitjans no haurien de ser a les xarxes, estic d'acord que és molt difícil marxar-ne i no sé si som a temps de marxar. Però les xarxes socials és un, haurien de ser, o van, jo crec que van estar pensades al seu moment, per un lloc on hi ha la, quan la gent parla per si mateixa en un, i es pot comunicar, però amb la seva veu. Jo crec que no hi han de ser les escoles. No hi han de ser les escoles, però crec que no hi haurien d'haver estat els mitjans. Crec que hi haurien d'haver estat tu, crec que hi haurien d'haver estat tu i crec que hi haurien d'haver estat jo, i poder tenir aquest debat, poder allargar aquest debat amb un canal. No hi ha de ser un interventor de, des del meu punt de vista, crec, i més si volem conservar això, si volem conservar la informació de qualitat i dir... Aquí...
Però què fem, Martí, els periodistes per reivindicar-nos? Perquè jo vaig assistir al 40è aniversari del Col·legi de Periodistes de Catalunya i jo no, d'allà, sí, ens llepem molt les ferides.
Però no
va venir
res,
el cap de verificació de TV3 i va dir que allà dintre no, hi posaran una influencer per... perquè els ajudi a verificar les notícies, que això em va semblar...
Un influencer.
Absolutament, fora de lloc.
Aquest fa l'error, perquè hi ha un influencer.
Qui és, clar.
Posa filtres. Construeix una xarxa.
O sigui, d'allà no va sortir una campanya publicitària en la qual tots els mitjans, totes les empreses, ens hi haguéssim abonat gratuïtament a dir tu, consumeix aquell que es deu un codi ètic i aquell que si la caga, si em permeteu l'expressió, tindrà unes conseqüències fins i tot penals, no?
Clar.
A les xarxes no, a les xarxes tu pots dir...
El que et doni la gana.
El que et doni la gana i no tens...
I si m'he equivocat, faig un altre tuit, diguem m'he equivocat i s'ha acabat.
I s'ha acabat, esclar.
I això es considera disculpes públiques, eh?
Exacte.
Clar.
Els mitjans sabem que no.
Exacte.
A les xarxes el més tonto és un savi. Gent que no s'atreveria mai a la vida a parlar en públic i dir lo que expressar les coses que en públic, a les xarxes es veuen en cor del que faci falta, sense filtre. Vinga.
Precisament en aquest 40è aniversari del Col·legi de Periodistes a mi em va cridar l'atenció que empreses que eren capdavanteres en ser els primers en dir les coses, ara ja no volen ser els primers en dir les coses, sinó que el que volen és ser els primers en dir-les bé.
Oh, és un pas endavant, eh?
Això està bé.
És un pas endavant.
Rigor, no? Almenys.
Això està bé.
Sí, sí.
La base, no?, potser d'aquest periodisme que explicàveu fa uns minuts, no?
Però al final el periodista escriu o parla
explica,
o treballa perquè algú l'escolti. Com s'eduquen les noves generacions a consumir tal volum d'informació?
Si ho sapigués...
A veure el mestre què diu.
És poc controlable, perquè quan els hi poses aquesta bomba davant en format de mòbil, els nens fan una mica el que volen, perquè no tenen el filtre de casa. També s'hauria de regular potser més aviat també dels governs, quin contingut poden accedir aquests menors, però sí que la funció principal d'un docent ara mateix és anem a veure diferents mitjans de comunicació, per escrits, orals, ràdios, televisions, una mateixa notícia i anem a contrastar i anem a veure les diferències que hi ha i anem a veure quina és la que diu la certesa de la qüestió que s'està volent informar, explicar i també s'ha d'entendre. Perquè moltes vegades t'informes el que t'estàs explicant però no ho estàs entenent bé.
Jo crec que s'educa amb l'exemple. O sigui, normalment jo crec que els adults fem una cosa que no, ja fa un moment ho hem fet tots aquí i no passa res, perquè no, però és que el jovent d'ara fa les coses... Un moment, el jovent d'ara fa les coses com se'ls ha servit. No,
com s'ho han trobat.
Com s'ho han trobat, no? Vull dir que és fàcil i és còmode culpabilitzar sempre el jovent, no? Però el jovent fa el que veu a casa, el jovent fa el que veu al seu entorn, i si el seu entorn i casa fan una cosa diferent, el jovent faran una cosa diferent. Des del meu punt de vista, crec que anirà així. Per tant, predicar amb l'exemple, jo penso, no? I potser, i tornant al principi el que deia la Pilar i el que t'hem dit, doncs dedicar un temps familiar, seure i a veure què està passant i tenir un moment de xerrada de què està passant a Palestina, de què està passant, de què està passant en aquest vaixell. És que a l'escola m'han dit que si surtos a fora i estuc... Un moment, seiem i ho parlem, i intentem, no? De la mateixa manera que aprenem a llegir, que aprenem a escriure, que aprenem a fer matemàtica, sigui amb el mètode que sigui, doncs seiem-nos...
Sí, que
no, perquè n'hem parlat abans.
És un bon valor, aquest.
Seiem-nos i aprenem a informar-nos amb la família i amb els mestres.
Però de la mateixa manera que tu arribarà un moment que li hauràs d'ensenyar a la teva filla, doncs, que hi ha unes normes per circular pel carrer, etc, etc, no sé si també hem d'educar en aquest sentit. Davant del volum d'accés d'informació que als nostres fills i filles els hi arribarà per totes bandes. Com ho veus,
perdona,
tu, Pilar?
El Martí, quan la seva filla tingui edat i les teves siguin una mica més grans, i si un dia t'ho tens, el que us veureu d'enfrontar és a la intel·ligència artificial.
Sí.
Lo de les xarxes ja estarà superat. Perquè ara
ja
ve...
Ja l'haurem après amb la xarxa.
Ara ve lo de la intel·ligència artificial que... Escolta, quan jo era jove, allò que deia el Martí abans, quan jo era jove no hi havia xarxes ni internet ni res, no? Aleshores, quan et volies entrar d'alguna cosa, encara que la gent jove, a la meva època tampoc, eren lectors de diari, no ens enganyem, però havies d'agafar les hemeroteques, els diaris, quan havies de fer un treball també havies d'anar a la biblioteca. Per què? Perquè hi havia el que hi havia, però si hi hagués hagut internet, haguéssim fet servir l'internet, eh? Vull dir que jo, quan critiquen a la gent jove, sempre dic el mateix, la gent jove tota la vida ha fet el mateix. Ai, és que jo quan era jove... No, tu quan eres jove feies el que feies perquè estaves... en una situació i vivies una època. Si haguessis viscut aquesta època, segurament haguessis fet el mateix que fan la gent jove ara. Perquè estaries en una altra època i viuries una altra situació.
Totalment. Jo ja m'he hagut d'enfrontar Jo m'he hagut d'enfrontar la intel·ligència artificial a la classe amb nens de 6 de primària.
Imagina't.
A l'hora de fer un treball.
Per què? Perquè qüestionen?
No, perquè busquen la informació a través d'allà, en comptes d'analitzar... Clar, la intel·ligència artificial, el que tu li preguntes, t'ho respon. I clar, potser ho treu d'un mitjà i prou, i no
és,
de diferents.
És que és molt llaminer, eh?
Clar, vull dir que li donen tot fet i mastegat, no? I com que està tot fet i mastegat, doncs van directament sempre allà. I inclús l'altre dia estava a classe i li i em deien, és que jo la faig servir per parlar amb ell, no? I per dir-li com està i si tinc algun problema, doncs, de mal de coll, com m'he de curar? Dic, ostres, en sèrio, ja estem arribant aquí, amb nens de 6 de primària, eh?
I a més a sobre et diu, molt bona pregunta, Martí. Sí, sí. I et sents intel·ligent, saps?
Sí.
Has ficat l'exemple. L'hauria d'ensenyar les normes de circulació. Aquí s'ha de fer cas. El guàrdia que et diu que no sé què, que no sé quantos. Se t'ha espatllat l'aixeta de casa, aquí has de trucar, en pista. T'has d'informar bé, aquí has d'escoltar, el periodista. Ja està, es tracta de saber, no? aquí has d'anar.
I llavors et faig advocat, jo ara et faig de fill, eh? I això no serveix per informar-me, perquè jo m'entero de moltes coses.
Una cosa és enterar-te'n i l'altra és informar-te.
Molt bé, serà un bon pare, eh?
Sí.
Ui, bueno, això...
Jo no estic gens en contra de les noves tecnologies i, a més, he de confessar que la intel·ligència artificial em fascina.
T'està agradant, eh?
Sí?
Sí. Bueno, al tanto em fascina, però penso que és una de les...
Però per què? Però per què? Perquè diu que estàs guapa de bon matí, per exemple, o per què?
No, perquè no li preguntaria mai a la vida això. Perquè...
Fes-ho, dirà que estàs estupenda.
Sí, sí. Clar que sí, em dirà que estic estupenda.
I tant.
Què és el que t'enganxa de la intel·ligència? És a dir, què trobes sexy de la intel·ligència artificial?
No, sexy no trobo la intel·ligència artificial sexy. Trobo que és un camp interessant que pot ajudar a moltes coses,
sí.
Igual que, malgrat tot té un cantó negatiu i un cantó positiu, no hem d'enganyar-nos que les noves tecnologies ens han ajudat molt, sí, en molts camps i en moltes coses, en molts camps d'investigació, inclús en els camps de la salut, de la cultura, però, esclar, tot s'ha de saber utilitzar, i si s'utilitza malament... Escolta, quan es va inventar la dinamita, el senyor que la va inventar no la va inventar per matar gent, eh? Encara que es vagi a fer servir per això, també. Però va ser un gran invent, eh?
Clar.
I com dic la dinamita, podria dir altres altres descobriments i altres invents. Jo crec que, que el progrés és el que ha de ser, hem de progressar, no ens podem quedar parats. Ara hem averiguat doncs, que hi ha això, que és la intel·ligència artificial, i té el seu cantó positiu, i a mi totes aquestes coses em fascinen, m'agrada.
Per mi està bé, però s'ha de regular i amb un ordre, perquè al final el que va passar és el que va passar fa 3 setmanes al Regne Unit, que van fer una cançó amb intel·ligència artificial, tothom es pensava que era la cançó d'un cantautor com a tal, i després d'estar dels primers números de les llistes, resulta que era una intel·ligència artificial i la gent, clar, es va quedar amb un banc de nas.
Però això, amic Marc, ja passava a l'època dels Milli Vanilli.
Exacte.
Que va ser la gran decepció.
La gran decepció, vull dir que això s'ha passat.
Que tu eres molt petit en aquella època del Milli Vanilli, però...
L'altre dia, vaig en el marc de la Diada de Sant Jordi, vaig sentir una pregunta que em va... Clar, llegiríeu un llibre fet per intel·ligència artificial que ha aconseguit unir aquelles coses que et fan un llibre bo per tu? Què fas amb això?
Llegir-lo.
Però això és un llibre de mans.
I jutjar-lo.
Sí, però és... Clar, et pot arribar a fer el llibre que tu vols tenir.
Que tu vols tenir,
Clar, què fem davant d'això? No sé respondre-ho,
Bueno, però això és com que suposo que ja sortirà, no? Algun algoritme que agafarà totes les cançons que t'agraden
i et farà la teva cançó.
Et farà la teva cançó. No vol dir que deixis d'escoltar Bach, si t'agrada Bach.
No, lògicament.
Òpera, si t'agrada l'òpera, els Beatles, si t'agraden els Beatles, o K-pop, si t'agrada el K-pop.
Però l'hem d'incloure, aquesta cançó feta amb intel·ligència artificial, l'hem d'incloure en el nostre imaginari del que és música?
Clar.
Sí, perquè la música no respon a un estat d'ànim d'una persona que t'explica una cosa en un moment determinat d'una manera determinada a la seva vida. No, és molt poètic el que dic, però clar, t'ho explica una màquina, No ho sé.
Depèn del concepte de música que tinguis, si tens un concepte de música que tu hi poses uns límits o no li poses.
Vale. I és art el que et fa una màquina?
Tot és art. Això, per exemple, quan hi va haver-hi l'art abstracte, també va haver-hi una revolució de que això no és art, l'art només és... Els únics que fan art són doncs, el Greco, el Velázquez i els impressionistes, i el que més ja no és art, els cubistes, al principi, ui, que aquests tios, què fan això? No en saben de dibuixar ni de pintar. Això no és art. I al final hem acabat assumint que és art.
Sí, igual que aquell que posa un plat.
Una guixada feta pel senyor Tàpies és art.
Sí.
O un plat enganxat.
Si la fa un nen, també és art.
Sí.
I si la fa un ordinador, també.
Si la fa un senyor prehistòric allà a les coves d'Altamira, també és art.
S'ha de ser. Esteu molt...
Estem carregant la teva tertúlia.
Sí, esteu molt intensos, avui. Esteu molt... No, ara m'has fet pensar, clar, això és com quan va aparèixer el sintetitzador, no?
Sí,
esclar. Quan va aparèixer el sintetitzador...
També hi havia crítiques, ui, no, el sintetitzador, això no és música, això no sé què...
Mira,
I ara que el sintetitzador és està
bueno,
superat.
Escolteu, feu el que pugueu i informeu-vos a través dels mitjans que se la juguen cada dia. Nou marc legal per menors en l'àmbit judicial. A partir d'ara se'ls escoltarà sempre i el seu interès serà prioritari. S'aprova la reforma de la Llei de Protecció de la Infància i l'Adolescència, un nou marc legal que preveu que s'escolti sempre els menors i que es posin les seves necessitats al centre.
Molt a favor. Molt a favor perquè a vegades estaven, sovint eren els oblidats, no? Igual que la pandèmia eren els oblidats dels adolescents i els joves, semblava que no tenien la veu. Doncs la vida real, fora de pandèmia, també passa, que sovint són els oblidats. I per tant, molt a favor que puguin tenir aquest altaveu i a través de la justícia. Vull dir, no hi ha res més just que fer-ho a través d'aquest àmbit.
S'ha d'escoltar els nens. Jo també quan ho vaig llegir-ho vaig pensar que ja era hora que ho fessin, això. Perquè era una mancança. Els nens se'ls ha d'escoltar, siguin més petits o més grans, perquè els nens se saben explicar més del que nosaltres ens pensem, A vegades pensem que els nens, si no parlen a través dels pares o els tutors, no saben explicar-se, o perquè el pare i la mare, o perquè els han influït. Però els nens, quan parles amb ells i s'obren a tu, saben explicar-se molt bé i saben molt bé el que volen.
Totalment.
Martí.
Puc estar-hi més d'acord, l'únic que afegeixo és que espero que aquests processos es facin des de la cura, des del no traumatitzar més un menor que segurament ja arrossega alguna cosa que li posa difícil. Espero que que es pugui fer d'una manera agradable i respectuosa per als menors, però esclar, només faltaria.
De totes maneres, és un tema complicat, eh?
Sí, perquè si es tracta de coses de custòdia...
I d'infància, i de maltractaments, o de problemes familiars, i tot això és un tema molt...
Però creieu que en aquests casos, a vegades, tendim a infantilitzar el que pensa la criatura i no escoltar-la prou?
Sí, per això et dic que està bé que se'ls escoltin. Se suposa que les persones que parlaran amb aquests nens, si tenen un problema, són persones que són experts i que ja saben parlar amb els nens i els saben traduir el llenguatge dels nens.
Just.
Perquè els nens tenen el seu llenguatge d'explicar les coses.
Sí. I diuen que els nens
els has d'entendre.
I els borratxos són els que diuen moltes vegades la veritat, no? Doncs anem a veure si aquesta veritat es tradueix davant d'un tribunal també.
Clar.
Sí, sí. Totalment, totalment d'acord. Jo, més que infantilitzar-los, crec que els hem silenciat, no? És com, sí. Tu calla que ja parlen els grans.
Exacte. Bé,
doncs potser a vegades, sí,
més a més... El nen que no digui res,
exacte.
Perquè...
Sí. Tinc molt a dir.
Exacte, sí.
Aquesta dita ens l'havien dit moltes vegades, eh?
I tant.
Sí.
Això de calla que parlen els grans.
Exacte.
Sí, i tant.
Deixa parlar els grans.
Sí. Deixa parlar els grans.
Sí, sí.
I a vegades els grans deien autèntiques bestieses.
Totalment.
I grosses, perquè com més gran ets, més tonteries grosses dius.
Escolteu, demà jornada de vaga, què?
Bé, des del meu punt de vista...
L'Esther Niubó diu que potser és una mica desproporcionat, això.
Bé, per mi desproporcionat seria el que han hagut de sentir els mestres, no? Vull dir, els mestres tenen raó quan reclamen més recursos, més reconeixement. De fet, em sobta a vegades quan les famílies s'enfaden amb ells, no? Per el tema de les colònies. Dic, no s'han d'enfadar amb els mestres, la gent, per no anar de colònies 2 o 3 dies. Més aviat, enfada't amb el departament que no posa suficient personal per atendre els teus fills els altres 175 dies del curs escolar. Al final, si volem un futur digne, hem de cuidar el que cuiden i ensenyen els nostres fills. Perquè una casa sense fonaments, a la primera ventada vola. Per tant, aquí hem de cuidar fortament el que dirigeixen el futur també de la nostra societat.
Les vagues, tot el suport en el sector, eh? Les vagues del sector públic tenen això, no? Que és que a qui interpel·len és en el públic. I el públic és el que s'espera que fem la pressió en els responsables, no? Per tant, més enllà dels professors que estan en el seu dret de fer vaga, el públic... Estem en la nostra obligació de fer pressió en els nostres governants perquè lluites com la vostra doncs vagin a bon port i us escoltin. Perquè no oblidem que els serveis públics, al final, l'educació és la meva educació. És l'educació dels que venen. És el meu futur. Les vagues de la sanitat és la meva sanitat. No és una cosa dels infermers que van a les seves. No. Estem són els serveis públics. No és molt més fàcil d'entendre i de... anem a dir, suportar una vaga en el sector privat en el que els treballadors no treballen i fan que el negoci de l'amo trontolli, però és que el públic, quan el sector públic fa una vaga, al final ens interpel·la a tots i cal això, cal sentir-nos interpel·lats i com a tal cal actuar en aquest sentit. Crec que és important que la població no caiguem ràpid en el coi de mestres que tot el dia fan no sé què, que tot el dia fan vaga, que a més... No, sinó que comencem a parlar coi de polítics que no s'asseuen a parlar de com l'educació dels nostres fills i al final el nostre futur ha de ser millor.
Pilar.
Totalment d'acord amb el Martí i el Marc, totalment, i jo també... doncs això, que els mestres, és clar, ara tenen uns reptes bestials, però bestials. I jo ho veig, jo faig de voluntària a l'escola La Bòbila i veig les coses com són i que no tot és tan fàcil i estic totalment d'acord. I a veure, si volem una truita ben feta hem de trencar algun ou, si no, no la farem. Ja sé que les vagues no són populars, sobretot quan són fetes això amb serveis públics, però si s'ha de fer, s'ha de fer, que es faci ben fet que es pressioni, i crec que hasta, inclús pares, mares i la societat en general també hauríem d'ajudar a pressionar. Que es posin les piles d'una vegada i que arreglin el sistema educatiu, que ho arreglin, perquè segur que es pot arreglar amb bona voluntat, amb voluntat política, sobretot amb voluntat política, es poden arreglar les coses. I la sanitat, com deia el Martí, la sanitat i l'educació són els pilars bàsics d'una societat. Si això ho desmuntem i ho tenim mal muntat, ja podem plegar. No, totalment d'acord. Espero que se'n sortin.
Molta sort.
Sí, a
molta
veure.
Sort.
No, i la necessitem, i també la de la gent, no? La del nostre voltant. De fet, ja tenim famílies que remen a favor nostre també, tot i que hi ha els típics comentaris, dius, ostres, venen de Setmana Santa i ja volen tornar a fer festa, no? No en tenen prou. També ens vam trobar fa uns mesos a les primeres vagues després de Nadal, no? També, en aquest sentit. Per tant, són comentaris que ens trobem de tot, gent que està a favor, gent que no tant. I clar, al final, l'escola no som una simple guarderia low cost perquè guardem els vostres fills.
Per cert, que mig miler d'educadores infantils es van manifestar a Girona la setmana passada, també ara, per dignificar l'etapa del 0 fins als 3 anys.
Sí, també hi ha problemes aquí. És que si la base no es posa bé ja d'entrada, quan els nens entren a l'escola dels 0 als 3 anys, ja no hi ha una bona base, llavors ja anem malament sempre.
Sempre.
Ja es va malament sempre.
Doncs demà veurem com va tot plegat. Senyors, gràcies per venir. Marc Romero, gràcies per ser-hi. Pilar Mengol, gràcies Martí Alvesa. Nosaltres hi tornem demà per desgranar tota l'actualitat informativa. Déu-n'hi-do avui els temes que hem tractat. Informeu-vos sempre de forma acurada. No sé, això haurem de... També jo penso que els periodistes tenim feina aquí a reivindicar-nos una mica.
I tant que sí.
Si no, malament. Gràcies i tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.